Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui, a la nostra visita habitual que fem al món de la música i la seva relació amb l'aigua, hem anat a buscar el bagul dels records musicals per retrobar-nos amb una cançó de fa molts i molts anys. Segur que els més grans de casa encara la recorden.
Sul giornale ho letto che il tempo cambierà, le nuvole son nere in cielo.
L'aigua musical.
I passeri lassù.
Que retrocedim fins a la dècada dels 60 per escoltar una de les veus més conegudes i populars d'aleshores, la italiana Cicliola Cinquetti, i una cançó on la pluja i, evidentment, l'aigua en són les grans protagonistes.
La pioggia non bagna il nostro amore quando il cielo è blu. La pioggia non esiste se mi guardi tu. L'ombrello amor che non serve più se ci sei tu. Il termometro va giù, il sole se ne va, l'inverno fa
Cicliola Cinquetti, La pioggia, la pluja, una cançó que va participar al Festival de San Remo el 1969 i que es va convertir en un dels temes musicals més coneguts de la cantant. Avui, doncs, la pluja i l'aigua que comporta n'han estat les grans protagonistes.
La pioggia non bagna il nostro amore quando il cielo è blu. Il cielo è blu.
L'aigua, font de vida. Amb el patrocini d'Agbar. Itàlia i la seva música són les protagonistes cada dissabte a les 8 de la tarda a Ràdio Estel. Si t'agrada la cultura musical italiana, et convidem a fer un repàs dels seus millors temes a Momenti della Canzone Italiana, els dissabtes a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
Que hai sulla pelle.
Ganes de fer un viatge en el temps? Doncs del 23 al 30 de novembre, el Club Més Amics et portarà fins a Creta perquè t'endinsis en la cultura minoica. Visitarem els millors palaus i monestirs minoics, l'antiga ciutat de Rétimno, Fodele, Bressol del Greco, Chaia, Festos, Gortina i molt més. Del 23 al 30 de novembre, Creta amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ràdio Estel, una forma de ser.
Xirinacs avui, un programa dirigit per Lluís Planes i presentat per Joan Trias, amb la col·laboració de Fundació Vida Bona.
Benvinguts de nou a l'espai Xirinacs. Avui un espai que vol retre homenatge no només a qui va ser la figura de Xirinacs, que també, sinó al seu llegat. I per això contem cada setmana amb l'especialista de qui va ser i del llegat de Xirinacs. Lluís Planes, què tal? Benvingut.
Hola.
Aviam, avui volem parlar ni més ni menys que d'això.
I també que estàvem ara tranquils i lluny dels patacs, cadascú tancat a casa perquè ens ho fa xirinacs. Ara haurem d'organitzar-nos sempre exposats al fracàs i anar creant assemblees xirinacs perquè ens ho fas. Xirinacs perquè ens ho fas.
Jou Marnella, que ens cantava Per què ens ho fas, Xirinacs, eh?
Sí, sí, és la gran pregunta, no? Per què en Xirinacs es va plantar a la plaça Sant Jaume, aquí de Barcelona, l'1 de gener del 2000, convocant a tot el poble a autoorganitzar-se en aquestes assemblees que ell tota la vida havia estat promovent i proposant com a solució de tots els mals que patim, no?
Uh-huh. I és que avui volem parlar al programa d'això, d'aplicacions pràctiques de comunitat humana i de democràcia participativa. Per què ho feia, això, Xirinacs?
Clar, una cosa que a mi sempre m'ha interessat molt de personatges com Xirinacs és que no es quedaven en la teoria, sinó que ell hi posava la pell, no? La seva vida la posava al servei d'aquest canvi, d'aquesta evolució com a persones i com a humanitat, no? Llavors, clar, ell es planta allà i diu, anem a la pràctica, no? Volem resoldre tantes coses que ara no van bé i que, d'altra banda, hi ha molta gent que en té solucions ja pensades, des del model d'energia, el model d'ensenyament, de sanitat, el tema de la cooperació internacional, qualsevol tema que afecti a una comunitat humana. Ell venia a dir una cosa que feia tan vertigen, però alhora tan senzilla com això no ho arreglarà ni un partit polític, ni un líder, ni una plataforma, ni una ONG. Això ho hem de resoldre entre les persones, prenent consciència, prenent la responsabilitat dels afers públics i, en una paraula, assumint directament la sobirania popular, que és en el que es fonamenten totes les democràcies.
I és que, com deia Xirinacs, aquesta no és una qüestió simplement tècnica, eh?
La tècnica sempre és important a l'hora d'organitzar la participació ciutadana, la participació popular. El que passa que no és una qüestió tècnica, és a dir, només amb tècnica no ho resols, no? Hi ha molts casos o exercicis que es fan en diferents administracions, bàsicament locals, que consisteixen en fer exercicis de participació o consultes ciutadanes, però amb això el poble no queda apoderat. No es recupera la sobirania. Per tant, ell anava a un tema molt més fons, que és l'assumir aquesta sobirania des de baix, organitzar-nos de forma natural i orgànica. Ell feia l'exemple, el símil de l'arbre, i a partir d'aquí, a través de petits grups de base, amb aquests portaveus que anaven transmetent els consensos de baix cap a dalt, doncs anar decidint. I clar, això es basa podríem dir que no, en el cor d'aquesta revolució que ell deia d'estil català no hi ha la tècnica hi ajuda, sinó que en el cor hi hauria més aviat el consens. És a dir, i el consens es fonamenta en la concòrdia, és a dir, en la voluntat de posar-nos d'acord en allò que ens afecta a tots. I això, per molt utòpic que avui ens pensem, o ens fan pensar, perquè estem acostumats a que tot es fa pel llamp per la força, no? o la llei del més fort, o del que té més vots, quan ho proves, veus que és bastant fàcil assolir el consens.
Ara bé, aquesta proposta que mantenia Xirinacs i el seu moviment, el moviment Jo també em planto, es va aplicar o s'ha aplicat alguna vegada? I, sobretot, ha funcionat?
Durant aquells 3 anys, de l'any 2000 al 2003, jo em vaig implicar en aquell moviment. M'ho vaig rumiar molt perquè era conscient de l'utopia que plantejava Xirinacs quan demanava que tots els països catalans s'organitzin així i no quedar-nos només en els països catalans, no? Llavors, convidant, o si l'experiència funcionava, facilitant-ho també a la resta de nacions del món, fins a vestir algun dia una veritable assemblea de Nacions Unides, no com ara, que són un club d'estats que es reparteixen el poder del món i que dins seu empresonen a moltíssimes, a milers de nacions, no? Llavors, aquella primera pràctica, aquells 3 anys de l'any 2000 al 2003, vam fer uns quants laboratoris de posar en funcionament aquest sistema, no?, que ell plantejava de l'arbre d'assemblees. I un d'ells, per exemple, va ser en el municipi d'on jo soc, a Cardedeu, a Iniciativa Popular. Vam anar organitzant la gent dels barris a partir d'un tema en concret. Recordo que crec que vam començar amb un tema complex, com era el pla d'urbanisme, que s'estava revisant, i vam preparar tota la informació amb els entesos, amb el mateix ajuntament, i després, quan estava ja preparada la informació i les diferents propostes, s'anava als barris a fer les sessions informatives i els veïns que volien participar a decidir com volíem el Cardedeu del futur a nivell urbanístic, es trobava, doncs, bueno, fèiem les petites assemblees, que cada un anomenava el seu portaveu, i llavors a nivell de cada barri els portaveus de les assemblees participants posaven en comú totes aquelles propostes, no? I llavors el segon nivell ja era a nivell de municipi amb un portaveu de cada barri.
Per tant, quan parlem de democràcia participativa no estem parlant de cap utopia, eh?
En absolut. És un tema que no l'acabem de veure encara perquè està, bé, està bastant blindat el sistema actual, aquest sistema representatiu, però tothom ja ho diu d'una manera o altra, això no és una veritable democràcia, no? És perfectament viable una democràcia participativa, i més avui també amb el suport de les noves tecnologies, malgrat no hem d'oblidar que el consens es genera amb la trobada de les persones físicament.
I de fet, Lluís, doncs vas poder parlar amb una veïna i promotora i portaveu de l'Assemblea de Cardedeu. Ella és Assumpta Serra, Lluís?
Així és, sí.
La vostra conversa va anar així.
Som amb l'Assumpta Serra, una de les impulsores i participants de l'experiència del que va ser l'Assemblea de Cardedeu. En què va consistir l'experiència aquesta?
Això va consistir... això es va fer l'any entre el 2000 i 2003, i aleshores érem una colla de gent que ens vam trobar, i el que fèiem era trobar-nos en petites assemblees de barri. Van intervenir uns 8 barris del poble i ens trobàvem i mai es votava. O sigui, sempre el que fèiem era comentar-ho, parlar-ho i per consens decidir-ho. Després de cada barri sortia una persona i aquesta persona, que era el portaveu, era el que anava a l'Ajuntament i explicava doncs, el que es havia acordat. I van intervenir-hi unes més de 200 llars en el poble. I es van parlar de temes com el pla d'urbanisme, que va tenir prop d'un centenar d'esmenes, i el 90% van ser acceptades per l'Ajuntament. Van fer també el pla de mobilitat, el programa del poble de les eleccions municipals, que no recordo la data, de quin any era?
2003,
les eleccions.
Sí. I a nivell així supramunicipal també es va participar en algun altre exercici?
Es va fer també un programa que es va fer per municipis i comarques, que es va portar al Parlament a nivell de tot Catalunya. I hi va haver també una consulta sobre la Unió Europea, que també es va fer.
Sobre la Constitució.
La Constitució.
Qui participava, qui formava part de l'Assemblea de Cardedeu?
Recordo que érem unes 2 o 3 persones per barri, o sigui que si contem que hi havia 8 barris, unes 24 persones, més o menys, 24-25.
Com a organitzadors.
Com a organitzadors. I aleshores també recordo que venien els regidors de l'Ajuntament, per exemple, si es feia el pla urbanístic, doncs venia el regidor i ens trobàvem a cada barri, en els locals habitualment de l'associació de veïns, i explicava doncs, la informació. Eren com unes xerrades informatives i obertes al barri perquè la gent vingués i s'informés de com estava el pla abans de decidir-ho i abans de portar-ho. I aleshores, què va passar, no?
Doncs sí, que... com és que es va acabar l'any 2003?
Clar, en aquell moment hi havia el tripartit i aleshores nosaltres estàvem en contacte amb la regidora de participació i esclar, ens va dir que potser el que nosaltres fèiem a dins de l'Ajuntament, ells no estaven com preparats per poder assumir aquesta forma de funcionar, sinó que ells funcionaven com era tripartit, cada un tenia els seus departaments, la seva organització, i aquesta forma així tan oberta no sabien com encabir-la. I aleshores ens va dir que veia que s'estava aguantant per nosaltres i que no veien de la forma de tirar-ho endavant. I mira, vam acabar aquí. Però bé, jo recordo que per mi va ser interessant. A mi com m'agrada molt participar en grup i en gestió del poble i amb activitats que es fagin, que participi gent de tot tipus i de totes edats, jo trobo que va ser molt interessant i va ser molt productiu. I no sé, em sembla que era nosaltres i un altre poble, que Sitges, que es feia. O sigui, que és una cosa molt innovadora en aquell moment. Eren les petites llavors, no? Que igual després han anat sortint altres coses. I ara també que hem fet els pressupostos participatius, doncs és una idea també que igual és molt semblant a aquesta, que hem intervingut amb els pressupostos participatius del poble i hem funcionat així també, i s'ha fet i ha estat molt interessant. Jo trobo que coses d'aquestes val la pena, que la gent hi participa i que...
Molt bé.
Molt bé.
Doncs moltes gràcies, per aquest testimoni.
Vale.
Som i serem. Països Catalans!
Som la cançó que mai s'acaba. Som el combat contra l'oblit. Som la paraula silenciada. Som la revolta en un sol crit.
I aquest cas, Lluís, no només va passar a Cardedeu, també va passar a Sitges, eh?
Sí, a Sitges es va poder organitzar, així com en el cas de Cardedeu era iniciativa 100% popular, a Sitges vam poder bastir un conveni entre l'Ajuntament, la Universitat Autònoma i la Generalitat per endegar un projecte també innovador i pilot, que era crear l'Agenda 21, que és el Pla de Desenvolupament Local Sostenible de tot el municipi de Sitges, emmarcat amb un sistema de gestió mediambiental, que són unes pautes, una mena de normativa europea de com organitzar i com procedimentar tot allò que es fa en una organització, en aquest cas era un ajuntament, normalment es fa per empreses, però també pot ser aplicable a administracions. I el que vam proposar és que tota la part participativa del pla estratègic, aquest de desenvolupament i de maneres de funcionar, això es fes amb un model altament participatiu del poble, no? I d'aquí va venir tota l'aplicació de les temàtiques que s'anaven tractant. Em sembla que en aquests 3 anys es van tractar 3 temes. Doncs s'organitzava primer amb consells sectorials els entesos sobre cada tema que preparaven la informació i les seves propostes, i després aquesta informació es difonia per tots els canals possibles a la població, amb xerrades, amb els barris, amb els diaris locals, a través de web, a través de conferències, etc, etc. I una data concreta, doncs la gent es trobava als barris, també en petits grups, i tractaven sobre aquell tema, i amb els seus portaveus arribaven fins a el que en dèiem els consells veïnals, que complementaven els consells sectorials. I clar, el consell veïnal de Sitges, és a dir, els representants de tot el municipi, eren 12 persones. I per què 12? Doncs perquè eren 12 barris els que participaven, i aquelles persones, quan es trobaven en el Consell Municipal de Sitges, en aquest cas, sabien que no estaven allà en nom propi, sinó que encarnaven persones col·lectives, no? És a dir, representaven... Allà ells portaven els acords de la seva comunitat, del seu barri, que havia pujat des de baix.
Som el poble per construir.
Visca la terra!
Esclar, això s'ha aplicat també a nivells més grans que el municipal, Lluís.
Sí, durant aquells anys que van ser molt intensos, eh? Van ser només 3 anys així en el que vam apretar fort amb el moviment del Jo també em planto cap a l'arbre d'assemblees dels Països Catalans, que va promoure el Xirinacs. Vam fer molts assajos. Realment va ser un laboratori riquíssim i, com a tot laboratori incipient, en treus moltíssima informació, no? D'encerts, errors, què ha funcionat, què no. I en aquest cas també vam fer proves a nivell de comarca. Es tractaven alguns temes, en alguns casos, de comarques de tipus relacionats amb el territori, amb el que en dèiem les preassemblees de diversos municipis. Per exemple, a nivell de país, quan s'acostaven les eleccions de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, vam fer una crida a que tots els municipis que volguessin participar a dir quines eren les prioritats del poble, que féssim aquest sistema de petits grups de proximitat i anar-ho pujant amb els portaveus tot allò que venia de baix i en allò que hi havia coincidències anar creant aquest consens de país. Això també va ser molt enriquidor perquè totes les preassemblees que van participar, que ni molt menys era a totes les comarques ni tots els municipis, eren unes quantes, no recordo ni quantes, però sí que els portaveus després vam anar a demanar hora a cada partit polític, concretament em sembla que era cada grup parlamentari, i els hi vam anar a presentar els punts de lo que s'havia consensuat com a programa del poble. Ells es van quedar una mica d'entrada descol·locats perquè estem acostumats a que el programa els fan els partits, només hi ha uns pocs programes en què triar i tu els has d'agafar o tot o res o un o l'altre, no? En canvi, aquesta altra manera és com donar la volta a la democràcia i va ser molt interessant. Els hi vam demanar quin era el seu parer, que ens contestessin per escrit, si assumien aquelles propostes de la gent. I després també, al cap de poc temps, hi havia tot el debat de la Constitució Europea i era una oportunitat també interessant per fer el mateix exercici a nivell de Països Catalans i en algunes preassemblees que hi havia al País Valencià, a les Illes, junt amb les d'aquí al Principat, doncs també es va fer un exercici sobre aquella temàtica.
Clar, ens parlaves, Lluís, d'aquests exercicis de democràcia participativa fets el 2003, el 2005... Quins d'aquests casos perdura?
L'altre dia em vaig trobar casualment a l'alcalde, l'actual alcalde de Sitges, i em va comentar que encara perduren part d'aquell exercici de l'any 2001 i fins al 2003, i concretament els consells sectorials encara estan actius. Els veïnals sembla ser que no, que aquests, diguéssim, no van continuar gaire més temps, però hi ha una part que sí. Ara, per exemple, recentment, bueno, en l'actualitat estem veient com molts moviments o organitzacions funcionen també per a un nivell d'autoorganització que comencen els municipis. Si s'han de tractar segons quins temes fan els seus petits grups, i llavors a través de portaveus territorials també van pujant de nivell. Podem parlar, per exemple, per organitzacions com l'ANC, o potser encara més paradigmàtic amb aquest funcionament són els CDRs, algunes organitzacions polítiques funcionen així, etc, etc, no? És a dir, que models d'aquests n'hi ha de vigents, però no com a model de democràcia extensiva i a tot arreu. Aquest és el repte que tenim ara.
És un model que es pot aplicar tant a pobles petits com a ciutats grans? Per exemple, a Barcelona funcionaria?
Sí, recordo que, per exemple, quan se li plantejava això, quan el Xirinacs proposava, no?, aquest model, hi havia gent que li deia, home, això potser en poblets petits sí, perquè és poca gent i tal, però això en una ciutat gran com Barcelona, això de petites assemblees i tal, i ell recordo que deia, diu, mira, la cèl·lula d'una mosca té la mateixa mida que la cèl·lula d'un elefant. No? O dit d'una altra manera, un arbret petit, a cada branquilló més o menys hi ha el mateix nombre de fulles que en un arbre o un roure centenari. No? Per tant, aquest model és perfectament vàlid per qualsevol mida i fins a tot el planeta sencer pot funcionar així, perquè es basa en aquesta capilaritat i l'únic que hi ha és que la transmissió dels consensos de baix a dalt en les ciutats grans tindran dos o tres poder nivells més de portaveus per anar vestint o generant aquest consens de tota la ciutat, però perfectament viable.
Parlem de com s'organitza tot plegat, de quina metodologia s'organitza per intentar fer funcionar tot aquest esquema. És fàcil decidir coses comunes per consens?
Bé, hi ha qui diu que la revolució està en el consens, justament. És a dir, la Concòrdia segurament és el cor i la mare de tot aquest canvi, perquè vol dir que simplement hem agafat una altra actitud mental, és un canvi de marc mental. Quan hem fet pràctiques d'assemblea, sigui amb nens o amb joves o amb adults, quan parlem de barris i municipis, hem pogut comprovar que quan tu planteges el mètode d'entrada i preguntes a la gent si està disposada a evitar el vot, a poder decidir buscant el bé comú per damunt del particular, mirant d'escoltar l'altre, mirant d'endevinar què ens vol dir i quins punts en comú tenim amb allò que diu, per veure on podem coincidir, encara que d'entrada potser partíem de visions o idees diferents. Quan tu generes aquest clima mental, la pràctica demostra que el consens s'hi arriba amb molta facilitat i la gent normalment diu, oi, sí, sí, que bé, funcionem així perquè estem tips de funcionar, a veure qui guanya i qui discuteix més per veure qui té la raó, no?
Mm-hmm. Per saber tot plegat com funciona, escoltem aquesta veu per saber quin procediment metodològic de funcionament s'utilitza.
Principis del Fòrum pel Consens. 1. Cordialitat. Posarem en comú allò que ens uneix. Respectarem les persones en el to i en la forma de les nostres intervencions. 2. Expressió i brevetat. Mirarem d'intervenir per aportar la nostra contribució al consens. Serem puntuals, concisos en les nostres intervencions. Evitarem repeticions i ens cenyirem al tema tractat. 3. Disciplina. Respectarem el torn de paraula dels altres i les qüestions de procediment. Acceptarem de bon grat les observacions del conductor o dels altres membres. 4. Diàleg. Sabrem escoltar amb ànim de comprendre el sentit d'allò que se'ns vol dir més enllà de les paraules. Mirem d'endevinar l'altre. Evitarem prejudicis i oposicions sistemàtiques expressant el nostre parer personal sobre el tema concret sense teoritzar. 5. Ètica. No defensarem només l'interès particular, sinó que buscarem el de la comunitat en cada cas, per damunt de dogmes i d'ideologies. 6. Obertura. Evitarem la crítica destructiva, però no amagarem els problemes ni els punts de vista discrepants que ens poden enriquir i que amb el temps poden anar convergint. 7. Tancament. Mirarem d'acabar la reunió amb acords de consens, acceptats per tothom de grat, evitant sempre que sigui possible la votació, convençuts que si ens posem d'acord, tots hi guanyem molt més.
Bé, aquest era els principis del Fòrum pel Consens, que també vam extreure d'un programa de ràdio que feia en Xirinacs, amb en Lluís Busquets, i que realment es demostrava empíricament que facilitaven aquest punt d'acord, no? I el procediment era així de senzill. Les petites assemblees, amb aquests principis de funcionament, recordar a la gent que en les petites assemblees tothom parli més o menys per igual, que no es repeteixin coses si ja l'ha dit el d'abans, perquè ja ho assumim com que estem d'acord. Si tenim alguna discrepància, alguna modificació del que s'ha dit abans, ho aportem. I bé, és qüestió de pràctica per assolir aquest acord.
Deixa'm dir, Lluís, que escoltàvem aquests principis del consens amb la veu de Laia Vidal, que també és periodista i que ens ha deixat doncs, la seva veu per entendre una mica també tot plegat.
Bé, per aplicar aquest model en la nostra conjuntura present, que és el que ens interessa, no? Com instaurem una democràcia participativa, l'any 2016 vam realitzar una marxa per totes les comarques de Catalunya, seguint la ruta al camí, i que es deia la marxa Som, i vam anar fent assemblees amb aquest model a cada comarca, se'n van fer més de 150. Llavors els portaveus es van trobar allà on conflueix el camí, que és a Montserrat, el 31 de juliol del 16. Es van fer una assemblea de tots els portaveus de cada columna, de les quatre columnes de la marxa Som, i després una assemblea final amb les conclusions d'un portaveu de cada columna, no? Amb un acte molt, molt lluït i molt maco. I bé, amb això ara el que estem planificant és com utilitzar aquesta metodologia per fer un procés constituent realment participatiu, fet per la gent, que seria la clau de la conjuntura actual per avançar com a poble cap a un nou model que ens urgeix de trobar.
I aquesta era la democràcia participativa que proposava Xirinacs. Gràcies per escoltar-nos, com sempre. Salutacions cordials d'Antoni Huguet a les tecles del so, d'en Lluís Planas. Moltíssimes gràcies, com sempre, i d'aquí els ha parlat Joan Trias. I tornem d'aquí una setmana amb una revolució d'estil català, aquí, a Xirinacs Avui.
Som la revolta d'un sol crit.